Mapamundi amb Jordi Lucea.
Bona nit. El president dels Estats Units, George Bush, no es fia ni dels seus propis serveis secrets. L'inquilí de la Casa Blanca ha advertit que la seva política respecte a l'Iran no canviarà, malgrat que hi ha un informe que assegura que el règim de Teheran va interrompre l'any 2003 el seu programa per fabricar armes nuclears. Bush no s'ho creu i vol mantenir la pressió. Avui tornarem a Bali, a Indonèsia, on en el marc de la conferència del canvi climàtic diferents ONGs han alertat de les conseqüències ecològiques, però també humanes, que tindrà l'escalfament del planeta. I ho anunciàvem ahir, el nostre corresponsal a Washington ha entrevistat l'ambaixador d'Espanya als Estats Units, Carlos Benstendorf, que, recordem-ho, ha anunciat que aviat deixarà el càrrec. Amb ell analitzarem les difícils relacions hispano-nord-americanes que hi ha hagut durant aquests últims anys amb Zapatero. I a la segona part del programa és Ségolène Royal, la que va ser la contrincant de Nicolas Sarkozy a les eleccions presidencials al maig, ha tret al mercat un llibre llargament esperat. La nostra corresponsal a París ens explicarà el més destacat. Tot plegat des d'ara i fins les 9. Aquí comença Mapamundi. Comencem. El president dels Estats Units, George Bush, ha advertit que la seva política respecte a l'Iran no canviarà, malgrat l'informe dels seus serveis secrets que contradiu el que havia afirmat fins ara. El document, recordem-ho, assegura que el règim de Teheran va interrompre l'any 2003 el seu programa per fabricar armes nuclears. Bush, però, considera que l'Iran continua sent una amenaça i que cal mantenir-hi la pressió. Washington, Xavier Vila.
Bush parteix de la desconfiança i interpreta l'informe sota el prisma que Teheran pot amagar novament a la comunitat internacional l'eventual llançament d'un programa nuclear, programa que l'informe divulgat ahir sosté que ha existit almenys fins al 2003. Per això, el president considera que el text dona prou indicis com per mantenir totes les opcions sobre la taula.
Veig aquest informe com un senyal d'advertència que mostra que tenien el programa i que el van aturar, i la raó per la qual és un senyal d'advertència és perquè poden rellançar el programa.
Per impedir aquesta eventualitat, el president nord-americà ha demanat mantenir la pressió diplomàtica en el context de la comunitat internacional sota l'amenaça d'isolar Teheran, si no fa cas a aquesta pressió. Una estratègia implementada ja per la Casa Blanca i que Bush assegura que ha funcionat. Malgrat això, el president ha instat els seus aliats, els europeus notablement, això sí, sense citar-los, perquè forcin el sector privat a deixar d'invertir a l'Iran amb la idea de lesionar els interessos econòmics del règim dels ayatolàs. I és que, per Bush, l'informe publicitat ahir no canvia les coses.
Encara crec fermament que l'Iran és un perill. Res no ha canviat en aquest informe que ens digui per què no deixem de preocupar-nos. Ben al contrari, crec que l'informe deixa clar que cal prendre seriosament l'Iran com una amenaça per la pau.
El president ha ponderat l'informe elaborat pel nou equip d'intel·ligència, renovat després del que ha qualificat de fracàs de les agències d'espionatge nord-americanes, avaluant el risc que suposava l'Iraq de Saddam Hussein.
Gràcies, Washington. Tornarem de seguida a establir comunicació amb el nostre company, perquè, com era d'esperar, l'Iran considera que l'informe li dona la raó i confirma, segons diu, que el seu programa nuclear té finalitats civils. Per la seva banda, el director de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica, Mohamed El-Baradei, confia que el document ajudi a desactivar la crisi. Tornem a Washington, perquè a continuació volem parlar de les relacions entre els governs nord-americà i espanyol, que no han estat especialment fluides des de l'arribada de Zapatero a la Moncloa. La política exterior del president espanyol ha provocat més d'un desacord amb la Casa Blanca, que George Bush no ha dissimulat en cap moment. Per conèixer com estan en aquests moments els vincles entre totes dues administracions, Mapamundi ha entrevistat l'ambaixador d'Espanya als Estats Units, Carlos Benstendorf. L'entrevista l'ha fet el nostre corresponsal a Washington, Xavier Vila.
L'entrevista.
Señor embajador, buenas noches y muchas gracias por atender hoy a Mapamundi.
Buenas noches, es un placer.
Usted fue nombrado para este cargo hace ya más de 3 años. Tras presentar sus credenciales, el presidente Bush escribió una carta donde textualmente se podía leer que España y Estados Unidos siguen siendo aliados incondicionales en la guerra contra el terrorismo. Eso es lo que se leía entonces. ¿Por qué entonces costó tanto tiempo entender aquí en Washington una decisión española, la del presidente Zapatero, de marcharse de Irak?
Bueno, efectivamente, esa fue la, la carta del presidente Bush y la verdad es que en ningún momento ha flaqueado esa colaboración intensa en materia de lucha contra el terrorismo, y no solo en esa materia, sino en otros muchos campos. También la opinión pública norteamericana, que en un principio pues era mayoritaria a favor de esa intervención, poco a poco se ha ido retirando y en estos momentos, como usted sabe, pues la opinión norteamericana no es favorable a la intervención.
¿Una entrevista cara a cara entre los dos presidentes ayudaría a mejorar las relaciones?
Yo creo que eso siempre es normal, entre presidentes elegidos democráticamente, el que tengan una entrevista, sea una entrevista larga, quiero decir, más largo de un mero saludo protocolario, es normal que ocurra, y yo creo que si se dieran las circunstancias para que eso ocurriera, pues yo no creo que en estos momentos habría ningún inconveniente. Yo lo que creo, sinceramente, es que es algo que no es necesario. Las relaciones van bien por sí solas y tampoco hay que forzar las cosas.
¿Qué objetivo se marcó usted cuando llegó que todavía no ha podido cumplir?
Los objetivos eran que las relaciones entre España y Estados Unidos, que son dos países aliados que comparten los mismos valores, volvieran a la normalidad, regresaran a la normalidad. Hay que tener en cuenta que siempre el gobierno del Partido Socialista había mantenido unas relaciones muy estrechas con los Estados Unidos, que la relación transatlántica era una prioridad, pero de una manera equilibrada, y que ese equilibrio fue roto con el gobierno anterior. El gobierno anterior, entre el posicionamiento en Europa y la amistad con los Estados Unidos, se inclinó por esto último, ¿no?, en detrimento de lo primero. Y lo que hizo el nuevo gobierno es restablecer esa normalidad. Luego, además, otra de las cosas que yo constaté nada más llegar fue que las relaciones políticas, culturales entre Estados Unidos y España eran buenas, pero que las relaciones económicas y comerciales no estaban a la altura de nuestras posibilidades. Y poco a poco esa situación se ha ido, esa situación anómala, de poca presencia, se ha ido corrigiendo hasta el punto de que en los dos últimos años la inversión extranjera, es la inversión española, en los Estados Unidos se ha triplicado, se ha multiplicado por tres.
¿Se atreve a pronosticar un desenlace de cara a las elecciones presidenciales norteamericanas del año que viene?
Hay un gran deseo de cambio en Estados Unidos. Eso significa, evidentemente, que el Partido Demócrata, a priori, parece que hoy por hoy tendría una ventaja. Yo, como embajador, no quiero hacer ninguna predicción, no la haré nunca, ni siquiera una hora antes de las elecciones finales. Pero la situación está como está y, evidentemente, hay deseo de cambio, por una parte, y mayoría a favor de Hillary Clinton dentro del Partido Demócrata.
Apelando a su larga experiencia diplomática, ¿cómo encaja la actitud del presidente venezolano Hugo Chávez respecto a España y al rey en concreto?
Yo creo que todo el mundo ha seguido este episodio y las reacciones posteriores del presidente Chávez, y también el posicionamiento muy claro del gobierno español de querer mantener unas buenas relaciones con el pueblo de Venezuela, sea quien sean sus gobernantes. Nos pueden gustar más unos que otros, eso sin duda, pero lo que está por encima de todo es las relaciones entre los dos pueblos. Y son relaciones de familia. Por eso en Estados Unidos a veces a la administración norteamericana le cuesta trabajo ver cómo España a veces pues no sigue los mismos posicionamientos que Estados Unidos. Aunque compartamos los mismos objetivos finales, nosotros queremos lo mejor para Venezuela, lo mejor para Cuba, y lo mejor para Venezuela y para Cuba es una verdadera democracia. Y lo compartimos, pero sin embargo, nosotros tenemos unas señas de identidad distintas con relación a los países latinoamericanos. Y es que nosotros pertenecemos a la misma familia. Y los Estados Unidos pertenecen al mismo hemisferio, pero no a la misma familia.
¿Va a cambiar algo en su agenda la llegada de las elecciones en España?
Bueno, yo mi agenda no creo que la cambie en ningún sentido, puesto que yo tengo ya decidido el dejar el puesto después de los 4 años en él. Ha sido muy interesante, pero yo creo que hay que saber poner término a una función, y eso se producirá pues en el mes de junio del 2008.
Carlos Westendorp, gracias por estar hoy con nosotros y buenas noches.
Buenas noches y muchas gracias a ustedes.
Seguim, falten 2:45. El principal responsable de les operacions antiterroristes de Scotland Yard, Andy Hyman, ha deixat avui el càrrec. En els últims temps havia rebut nombroses crítiques pel seu paper en la mort del ciutadà brasiler Jean-Charles de Meneses al metro de Londres, recordeu, l'estiu del 2005. El jove va ser abatut per la policia britànica quan el van confondre amb un terrorista. Informació des de Londres, Núria Coromines.
Oficialment, el responsable de les operacions especials de la unitat antiterrorista de Scotland Yard ha decidit prendre's una jubilació anticipada. Però la veritat és que des de la investigació de la mort de Jean-Charles de Meneses, Andy Hyman ha estat sota constant escrutini. I és que un informe recent va concluir que Hyman havia enganyat el públic de manera deliberada poc després de la mort del jove brasiler. Recordem que de Meneses, un electricista de 27 anys, el van matar a tirs uns agents policials perquè el van confondre amb un terrorista. També durant aquestes últimes setmanes se li ha exigit a Andy Hyman que doni explicacions sobre les despeses de 21.000 euros en viatges personals a l'estranger, unes acusacions que aquest alt càrrec de la policia londinenca rebutja. A aquest anunci, un portaveu de la família de Jean-Charles de Meneses ha afirmat que es mostren satisfets per aquesta dimissió i diuen que és una mostra més de com Scotland Yard va encobrir la mort de Jean-Charles.
Les notícies en un minut.
Arriben, com sempre, puntualment a 9:15, avui amb Míriam Tirado. Bona nit.
Bona nit. Doncs el nou túnel de Viella ja és una realitat. S'hi pot circular des d'aquesta tarda, però la inauguració oficial es podria fer a la primavera, un cop condicionada la instal·lació vella. Les autoritats araneses han expressat la seva satisfacció per l'entrada en servei d'aquest nou túnel d'Aran, que té 3 carrils. La concentració de rebuig a l'últim atemptat d'ETA ha plegat 2.000 persones a Madrid. Per primera vegada des dels atemptats de l'11M hi han participat conjuntament representants del PSOE i del PP. La concentració silenciosa ha durat poc més de 5 minuts. I Zapatero diu que suprimirà l'impost de patrimoni si guanya les eleccions i afegeix que compensarà les comunitats autònomes que ara el recapten. L'oposició creu que la mesura arriba tard i Iniciativa s'hi mostra contrària. Acabem amb el temps. El cel es mantindrà clar aquesta nit i demà, tot i alguns núvols prims a les immediates hores. Demà, una massa d'aire molt suau, juntament amb la presència majoritària del sol, portarà els termòmetres per sobre dels 20 graus en alguns punts.
Connectem amb l'equip viari Catalunya Informació. Anna Gravalosa, bona nit.
Hola, molt bona nit. Bé, doncs aquesta hora hem dit que continuen les aturades intermitents a la C58 entre Ripollet i Barcelona en sentit sud, i a més hi ha cua a la B30 encara, Cerdanyola en sentit nord. Aquí afegirem les rondes amb aturades a la de dalt entre Esplugues i Vall d'Aura i a la litoral entre la zona franca i el moll de la Fusta, tot això en sentit Besòs, i també hem de dir que continua tallada la C14 a 2 punts a Montblanc i Alcover per 2 accidents i es fan desviaments senyalitzats. De moment això és tot. Bona nit.
T'agradaria veure la 6a edició dels Premis Barcelona de Cinema? Un reconeixement a la indústria, als creadors i a la realitat cinematogràfica catalana. El dimecres 5 de desembre se'n lliuren els guardons al Gran Teatre del Liceu. A partir de 3:15 de la nit, retransmissió en directe a TV3. Més informació al web premisbarcelona.org.
Bonart, la revista catalana del món de l'art. Reportatges, entrevistes, crítiques, comentaris i agenda. Cada mes al quiosc. També us hi podeu subscriure per 45 euros l'any. Consulteu el nostre web bonart.lesrevistes.cat. Revista Bonart.
Mapamundi.
Seguim. La conferència del canvi climàtic que s'està fent a Bali ha donat avui veu a diferents ONGs que alerten de les conseqüències ecològiques, però també humanitàries, que tindrà l'escalfament del planeta. Demanen que aquest vessant es tingui molt en compte a les resolucions que s'han de prendre a finals de la setmana que ve. Tenim a línia el nostre enviat especial a Bali, Jofre Llombard.
Hola, bona nit. Entre 1.000 i 2.000 milions de dòlars. Això és el que, segons els experts, fa falta cada any als països pobres per fer front a les conseqüències que tindrà el canvi climàtic en aquestes zones més desafavorides, sobretot Àfrica i Àsia. Però qui ho paga tot això? La portaveu d'Oxfam, Charlotte Sterret, té clar a qui s'ha de passar la factura.
És pervers que els menys responsables del canvi climàtic siguin els que més en pateixen les conseqüències, però encara és més pervers que els països rics, els causants del canvi climàtic, no facin res per ajudar-los.
Per això la vessant humanitària és molt present a la conferència de Bali. El representant sobre canvi climàtic per Cambodja, Tim Ponlok, parla del que demana a la comunitat internacional.
Volem aconseguir suport tangible, no només converses, negociacions i resolucions. Volem veure l'arribada de recursos per donar suport als nostres recursos d'adaptació.
Les ONG s'han fet notar a Bali. Han entrat fins a la cuina de la convenció convidades per l'ONU, que evita així una contracimera a l'estil de les que s'organitzen amb les del G8.
Atenció a aquest canvi d'estratègia del president Álvaro Uribe en el conflicte de Colòmbia. Ara vol proposar al president francès Nicolas Sarkozy que negociï directament amb la guerrilla de les FARC l'alliberament dels hostatges, entre els quals hi ha Ingrid Betancourt. És més, Bogotà es mostra disposat que els insurgents fixin les condicions del diàleg, però sense que es desmilitaritzi l'àrea. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
Colòmbia busca ara el suport de França per arribar a un acord humanitari després del desencís entre els presidents de Colòmbia, Álvaro Uribe, i de Venezuela, Hugo Chávez. Álvaro Uribe intenta una nova jugada ara amb el president de França, Nicolas Sarkozy, com a aliat. Uribe pretén concretament que Sarkozy es trobi amb els líders de les forces armades revolucionàries per tal d'acostar posicions. Tant Bogotà com París consideren que cal accelerar al màxim les gestions després de veure la imatge deteriorada en els darrers dies i en una prova de vida de l'excandidata presidencial franco-colombiana Ingrid Betancourt. També s'intenta que les FARC acceptin almenys de moment crear un corredor humanitari per tal d'atendre els segrestats més desgastats físicament. Una idea que en el seu dia ja va plantejar el president de Venezuela, Hugo Chávez. Sentim el defensor del poble de Colòmbia.
Nos permitieran practicarle visitas a los privados de la libertad para verificar las condiciones de su cautiverio y adelantar como organismo humanitario las gestiones que nos corresponden. Tenemos la mayor disponibilidad de acompañar mecanismos que se acuerde para garantizar el regreso de la libertad de todos los secuestrados que las FARC y demás grupos armados.
Des de la Casa de Nariño, la seu del govern de Colòmbia, destaquen que el president Uribe estaria disposat a acceptar les condicions que fixin les FARC per a una trobada cara a cara i buscar així fórmules per solucionar la crisi dels hostatges.
L'Elisi, és a dir, la presidència francesa, s'ha limitat a dir que estudiarà la proposta colombiana. Parlem precisament del president francès Nicolas Sarkozy, que és de visita oficial a Algèria. El viatge està posant de manifest la intenció de França de consolidar la seva posició com a soci privilegiat al Magrib. Fins ara Sarkozy ha firmat diversos contractes per valor de 3.400 milions d'euros que beneficien sobretot el sector de la tecnologia nuclear per l'ús civil. Ho explica Maria Rovira des de París. Bona nit.
Hola, bona nit. Com ja ha fet en els seus últims viatges oficials, el president Nicolas Sarkozy ha aprofitat la visita a Algèria per signar importants acords de cooperació en matèria energètica, alhora que ha consolidat la posició d'empreses franceses com Total o Gas de France en la coexplotació de recursos. Sarkozy ha signat el primer acord de col·laboració amb un país musulmà per un estudi, formació i desenvolupament de l'energia nuclear amb finalitats d'ús civil. Algèria també rebrà assessorament en la prospecció i extracció del seu urani a través de la multinacional francesa Areva. El president Sarkozy va decidir fer aquest viatge tot i l'hostilitat d'una part del govern algerià, que vol des de fa anys una declaració oficial de perdó per l'ocupació francesa, un aspecte que de moment Sarkozy, en bé de l'economia del seu país, ha salvat amb un simple comentari sobre els efectes negatius del colonialisme.
Quedem-nos a França, perquè avui volem parlar, com dèiem a la portada, sobre una publicació que segurament provocarà tota mena d'anàlisi i de comentari. Ségolène Royal, que va ser la contrincant de Sarkozy a les presidencials del maig, ha tret al mercat un llibre llargament esperat. L'excandidata socialista aprofita aquesta plataforma per explicar molts detalls de la campanya electoral i, sobretot, dels obstacles que va anar trobant pel camí, molts dels quals, segons deixa ben clar, provenen del seu mateix partit. Tornem, doncs, a París, quan vulguis, Maria Rovira.
Doncs a partir d'aquest llibre, La meva millor història sou vosaltres, Ségolène Royal vol cloure 6 mesos de discreció després de la derrota a les presidencials i tornar amb esclat mediàtic a l'escena política francesa. El llibre, com a exercici diu necessari de sinceritat davant dels seus 17 milions de votants, Ségolène Royal, sense entonar un clar mea culpa, reconeix que no estava del tot preparada per fer front a Nicolas Sarkozy. Segons el que s'ha filtrat a la premsa, al llibre hi ha una bona dosi d'ironia quan ella mateixa diu que no és ni com Joana d'Arc ni com la Verge Maria, icones als quals alguns crítics la van agermanar pels seus missatges messiànics o els seus vestits blancs. També Ségolène Royal ataca l'aparell del partit quan diu que en futur per guanyar necessitaria d'un partit unit i alhora d'un company enamorat, en referència a la tènue ajuda del seu excompany i secretari general dels socialistes, François Hollande. Una anècdota divertida és la cita frustrada entre les dues voltes de les presidencials a casa del centrista François Bayrou. Ségolène volia proposar al centrista que li donava un suport, si li donava un suport obert, ell i ella guanyava el faria primer ministre, però finalment no la va deixar pujar. En una entrevista a aquesta emissora, l'analista polític de Sciences Po de París, Gerard Gansberg, considerava que tot i ser un llibre necessari, s'ha centrat massa potser en respondre a les descarnades crítiques d'alguns dels anomenats elefants del partit.
Jo pensava que aprendria la lliçó més aviat sobre el fons. Cal reconèixer que va ser molt atacada per molts líders. Ségolène ha volgut respondre això. Penso que no és la línia del que cal fer en un futur. Això segur.
Maria, després d'aquest punt i a part que suposa aquest llibre, quin rol pensa jugar Ségolène Royal en el futur del Partit Socialista?
Doncs l'excandidata socialista vol seguir ocupant un espai central, però la seva derrota ha agreujat les tensions entre diversos sectors del partit. Segons el politòleg Gerard Gansberg, Ségolène Royal canviarà poc d'estratègia pel seu propi tarannà.
Ella vol ser la líder de l'esquerra i seguirà el seu camí. Està decidida a canviar o fer canviar l'esquerra i, en tot cas, la visió del Partit Socialista. On pot tenir l'oportunitat és quan molts líders socialistes se n'adonin que cal una renovació del programa. I per això és un element de divisió dins el socialisme i per això segurament hi haurà batalles internes al pròxim congrés que poden ser fortes.
La línia de Ségolène Royal s'ha de definir durant els pròxims mesos si vol accedir a la secretaria del partit en el congrés de la tardor del 2008 on els socialistes necessiten fer grans reformes.
Hi ha tres coses. La primera, trobar un bon líder. Serà Ségolène o algú altre? És encara un interrogant. Cal un molt bon líder davant Sarkozy. La segona és que cal que el seu programa respongui millor a una anàlisi més concreta de l'estat i de l'evolució del món i alhora que estigui en acord amb el que esperen els francesos. La tercera és un problema d'estratègia. Ara l'esquerra és minoritària a França de manera estructural. La línia d'aliança amb l'esquerra no seria suficient pel Partit Socialista. Hi ha molta feina a fer en diferents terrenys.
En el seu camí per liderar el nou projecte socialista, Ségolène Royal es pot trobar amb noms emergents de generacions més joves i també altres de la vella guàrdia que consoliden el seu pes polític, com ara l'alcalde de París, Bertrand Delanoë.
Gràcies, París. Saltem fins a Berlín. La Unió Cristiano-Demòcrata Alemanya, el partit de la cancellera Angela Merkel, ha tancat el 21è Congrés, apropiant-se del centre de l'espectre polític. En el mateix terreny on els socialdemòcrates fa 9 anys van girar cap al centre, Merkel ha dit als seus socis que els seus socis de govern practiquen un socialisme nociu. La líder conservadora ha aconseguit aprovar quasi per unanimitat el nou text programàtic. Berlín, Oriol Serra.
La CDU s'ha autodefinit durant el Congrés Cristiano-Demòcrata celebrat a Hannover com el gran partit de centre enfront de l'autodefinició de partit d'esquerra que el Partit Socialdemòcrata, l'SPD, va fer al seu Congrés celebrat a finals d'octubre. Precisament l'SPD ha estat l'objectiu d'atacs crispats per part dels socialcristians bavaresos, aliats tradicionals de la CDU de Merkel. La CDU ha reconegut la bandera i l'himne alemanys com a símbols de la seva democràcia en una proclamació de patriotisme. S'ha mostrat partidària de la immigració controlada per poder integrar els estrangers i s'ha posicionat clarament en contra de l'entrada de Turquia a la Unió Europea. Pel que fa a la política europea, Angela Merkel s'ha felicitat davant un miler de delegats del seu partit per haver aconseguit iniciar el procés de reformes a nivell europeu.
Für Europa haben wir einen Durchbruch geschafft.
Per Europa hem aconseguit un nou tractat europeu que molts no s'esperaven. Ara hi ha una Europa amb una ordenació competencial millorada. Finalment, hi ha la possibilitat que Europa no es continuï preocupant de si mateixa, sinó que Europa es preocupi de les coses que passen al món i que són importants per a Europa. I això està bé perquè hem assolit l'objectiu del que tant havíem parlat, estimats amics.
Ara, amb les bases redefinides i la capitalització dels èxits aconseguits al costat d'un SPD enfonsat, el partit de Merkel es disposa a repetir victòries a les urnes de Hessen, Hamburg i la Baixa Saxònia d'aquí a menys de 2 mesos.
L'Apunt, amb Marta Prat.
Hugo Chávez té dues armes especialment infal·libles. Una és el petroli i l'altra el verb fàcil. La combinació de totes dues no ha estat, però, prou eficaç per convèncer els veneçolans de les bondats de la reforma constitucional que els proposava i que, entre altres coses, li hauria facilitat la reelecció indefinida. Aquest militar, amb ànima de predicador i ànsies de llibertador bolivarià, va assegurar un dia que ell s'havia casat amb Venezuela. Ara els votants l'obliguen a divorciar-se o almenys a adonar-se que el seu vincle amb el país és temporal i caduca el 2013 si res no canvia abans. L'oposició, la premsa no oficialista i una part del seu electorat, uns 3 milions de persones, han mirat de defugir les celebracions pujades de to i han cridat a la unitat i al diàleg per construir un nou projecte de país, més enllà d'ideologies partidistes. L'ús que s'ha fet fins ara de les reserves de divises, gràcies a les vendes del petroli, l'acostament a Cuba i, en bona mesura, les difícils relacions del president amb la llibertat de premsa, han estat definitives per espantar més de la meitat de l'electorat. La meitat gairebé exacta, perquè si alguna cosa ha de quedar clara, tant dins com fora de Venezuela, és que el país està dividit i que la signatura de Chávez és precisament convèncer els que no se'l creuen que el seu posat antidemocràtic és només això, pura retòrica.
Hola, bona nit a tothom, són les 11 en punt i comencem el Catalunya Nit.
Catalunya Nit. Cada dia d'11 a 12 de la nit,
Una hora per pensar en clau política a Catalunya Informació.
De seguida us ampliarem aquesta notícia de portada de la crònica política.
Repassem tota l'actualitat i analitzem la crònica política de la jornada amb els seus protagonistes i els nostres col·laboradors.
Avui parlarem amb el portaveu de Convergència Democràtica de Catalunya, David Madí.
Catalunya Nit amb Lluís Urpí, a Catalunya Informació.
Direm molt breument per acabar que Espanya ha assumit el comandament militar de les forces multinacionals desplegades a Bòsnia. La missió pren una significació especial en aquests moments a les portes d'una resolució sobre l'estatus definitiu de la província de Kosovo de majoria albanesa i reclama pels serbis com i reclamada, volem dir, pels serbis com una part del seu territori.
La contraportada.
Més de mig milions, de mil milions, volem dir, de persones sobreviuen al món en barraques, segons un informe del programa de l'ONU pels assentaments humans. Això vol dir que una de cada tres persones que viuen en un centre urbà, es calculen que hi ha 3.000 milions, viuen en barris marginals. Aquestes xifres són mundials, però si ens fixem només, per exemple, a l'Àfrica, ens trobem que el 72% de la població viu en barraques. Només al barri de Kibera, a Kènia, hi viuen un milió de persones que s'han de buscar la vida fora del que entenem com l'economia formal. I aquest és un procés que no s'atura. L'ONU calcula que aquestes xifres es doblaran en només 30 anys. Pensem-hi, doncs, quan ens tornin a pujar l'Euribor i les hipoteques. Bona nit, fins demà.
Mapamundi és un espai de la secció d'internacional dels serveis informatius de Catalunya Ràdio. Producció, Marta Jerez i Mercè Muñoz. Control de so, Júlia Aparicio. Coordinació, Eva Pineda. Direcció i presentació, Jordi Lucea.